Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ara ja estàs a Herrera a COPE Lleida. Avui és un dia molt especial per la nostra ciutat perquè s'ha inaugurat la 70a edició de la Fira Agrària de Sant Miquel i la 39a d'Eurofruit. És una cita clau per a tot el territori que marca el calendari agrari i econòmic de Ponent. L'origen d'aquesta fira, recordes, remunta a l'any 1232, quan Jaume I va concedir a Lleida el privilegi de celebrar una fira anual. Des de llavors ha evolucionat amb el temps, passant de ser un espai de trobada de mercaders internacionals a un referent modern del sector agrícola, hortofrutícola i ramader. Aquesta fira no només mostra la força de l'economia local, sinó que aquesta edició, que compta amb prop de 300 expositors i més de 50 activitats paral·leles, reafirma la seva aposta per la professionalització i la internacionalització. Fa una estona, de fet a les 11 del matí, hi ha hagut l'acte inaugural a càrrec de l'honorable senyor Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya. Un moment crucial que ha donat el tret de sortida a 4 dies plens de novetats, tecnologia i oportunitats per al sector. Però anem directes al cor de la notícia. Ara connectem amb el nostre company Cosme García, que es troba al recinte firal, per explicar-nos de primera mà com es viu aquesta jornada inaugural. Cosme, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Ricard. Bona tarda, oïdors de la cadena COPE. Efectivament, som aquí al pavelló 3 dels Camps Elisis, on fa una estona s'acaba de fer la inauguració, com tu dius, d'aquesta 70a edició de la Fira de Sant Miquel 39 Eurofruit. La veritat és que ha estat una inauguració que ha començat 10 minuts més tard per les moltes salutacions que ha rebut el conseller. No deixa de ser un conseller lleidatà. Ara estan fent actes també aquí, desenvolupant-se tota una sèrie d'activitats que també fan a Diputació de Lleida, a l'Ajuntament de Lleida, fins a 30 activitats faran, especialment gastronòmiques, a l'estand de la Diputació. Resumeixo ràpidament. El president de la Càmera de Comerç ha destacat que necessitem més pavellons, que necessitem més espai i que veritablement necessitem més implicació per la nostra Fira de Sant Miquel i per la resta de fires. Així ho ha explicat el president de la Càmera de Comerç. El president de la Diputació, lògicament, ha fet una aposta per territori. Ha donat el número de fires que se desenvolupen, participants de les mateixes i el muntant econòmic que això belluga. L'alcalde de Lleida ha donat la gran primícia. Els avants tindran dobles sortides de cap a Barcelona i dobles sortides cap a Lleida. Per tant, duplicarem els avants perquè veritablement era penós veure que es queda la gent a terra i no podia anar cap a Barcelona. L'alcalde de Lleida ha estat, amb això s'ha de dir les coses com són, un gentleman, felicitant Esquerra Republicana i al president de la Diputació per la gestió. Ho ha dit públicament i les coses s'han d'agrair quan se diuen tal com són. Clar. I finalment el conseller d'Agricultura estava molt cofoi, molt content, ha vingut, com aquell que diu, vestit de primera comunió, ha vingut vestit allò de 21 botons, l'home estava molt feliç, molt content, i ha fet un discurs d'aquell molt conciliador, que l'agricultura, que Lleida és el rovell de l'ou, que ell sempre vetllarà pels interessos de les comarques de Lleida, que no tan sols és d'agricultura, sinó que també és de ramaderia, pesca i alimentació, però que la seva dèria sempre serà vetllar i cuidar a la gent de l'horta, als pagesos.
A veure si és veritat, a veure si és veritat, perquè ara de moment ja han fet aquest primer pas, que és la paraula. Després venen les accions, que són les que ens acabem oblidant, però bueno, ha fet aquest primer pla.
Que Lleida com a territori sempre es toca la Conselleria d'Agricultura, no sé si és com a premi o com a càstig,
sí, no,
però recordem en Siurana, recordem en Grau, en Pelegrí, i ara recordem també que tenim un altre conseller aquí.
Gràcies.
Per acabar, vull dir una anècdota molt curiosa. El president de la Càmera ha fet una parada i ha dit, sisplau, me sap molt greu quan estic parlant que vostès estiguin xateixant els mòbils. Les demano, sisplau, que estiguin pendents del meu discurs.
Tal qual
ho ha dit. I les coses, a vegades, també tenen la seva part de raó. Bé que a vegades això no queda molt ètic, però tenia la seva part de raó. Tothom està amb el mòbil, especialment, clar, els que estem treballant amb els mitjans de comunicació.
Clar, és un reflex de la realitat. Cosme, aprofito per felicitar-te, que avui és el dia del teu sant,
Home, avui suposo que tenen molta salut, perquè Sant Cosme i Sant Damià eren metges i, a més, també patrons dels perruques.
Clar que sí. Gràcies, Cosme, des del recinte firal dels Camps Elisis.
Tothom a la Fira de Sant Miquel i a les festes de Lleida, que arriba ja el pregó, que, com us veu, sabeu, Gonzalo Ferreruela serà el nostre pregoner de les festes de la tardor.
I, com dèiem, ja està inaugurada la Fira de Sant Miquel. És una cita important i, al llarg de la història, ho ha estat i molt d'important. Jo recordo que el Joan Bellmunt ens ha explicat doncs, els orígens i la importància per tot el territori lleidatà d'aquesta Fira de Sant Miquel. És veritat que ara, doncs, amb aquest, el segle XXI, doncs, s'ha hagut d'anar transformant, però sense donar l'esquena a l'essència de la Fira de Sant Miquel. Mira, avui parlem amb una empresa, amb el propietari d'una empresa, que hi són a la Fira de Sant Miquel i que em sembla que repeteixen, és a dir, que hi han anat més d'una vegada. Parlem amb el Joan Gomà, és propietari de Mecanocamp i el Joan és ja la tercera generació de Mecanocamp. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bé, què tal? Bon dia. Aquí estem.
Tu ets la tercera generació, o sigui, ja ets el net, per entendre'ns.
Sí, la meva germana i jo, l'Eva i jo, som tercera generació. Va començar el meu padrí l'any 58, a l'interins de Lleida, en el carrer Manuel del Palacio, i després, el 2003, vam fer un trasllat aquí al Parc Comercial de Creu del Batlle, que és on estem ara, i som tercera generació, com bé dius.
Per tant, vosaltres us dediqueu, doncs, al tema de eines pel món agroalimentari i pel tema de jardí. Per tant, vinculats a la Fira de Sant Miquel, vull dir que la Fira us va com a anell al dit.
Sí, està molt bé perquè, bueno, l'empresa va començar primer amb màquina agrícola més gran, tractor, cosechadora, amb potència, amb màquines grans, i després va anar derivant cap a màquina de jardineria i el que és petita màquina agrícola. Amb els anys hem anat diversificant, hem ampliat les famílies de producte i també estem ben posicionats amb el que és maquinària de neteja, el tema de la mobilitat, que hi ha pujascales i escúters elèctrics per gent gran, que això és un nou mercat, i tot això amb bateria, a més, que és un producte que va més sostenible, el tema soroll, i ens va molt bé perquè passen durant 4 dies molta gent, la fira és un aparador, ara fem contactes, saludem molts clients, ven els proveïdors també, és un punt de trobada. Nosaltres som firaires i participem en diverses fires durant l'any, i ens agrada aquesta part humana, aquest contacte amb la gent.
A Mecanocamp els trobeu a internet, a mecanocamp.es, i com bé deia el Joan, estan ara al parc la Creu del Batlle, al carrer C, a la nau A. Això és sortint de Lleida per la carretera de Saragossa, doncs el primer polígon després de pujar, de salvar la via de l'AVE, per entendre'ns, doncs allí a la dreta, allí els trobareu, a Mecanocamp. Joan, escolta, vosaltres, bueno, t'estem trucant, estàs a la Fira de Sant Miquel. En quina zona esteu aquest any?
Sí. Estem al pavelló blau, a l'extrem, a la punta, que estem molt a prop de l'entrada també amb el 4, a l'exterior, i allí està molt bé perquè és una L, és un espai amb L, tot, i tenim molt producte exposat, podem provar també màquines, el fer de bateria és un avantatge, que no molesta, i podem fer proves, i també tenim un espai per atendre els clients, també, per fer una beguda, i és un espai, bueno, que està ben situat, ben ubicat.
Joan, escolta, perquè ja suposo que quan ve una fira, quan es van presentant novetats, sempre intentes que una et caigui, tot i que no depèn de vosaltres, però que caigui a prop d'una fira per poder anar allà i ensenyar-la. Què teniu de novetat aquest any al vostre stand?
Jo he destacat dues coses. El tema de les màquines de cuiolibres de bateria, que toquen 4 marques i cada vegada hi ha més opcions, amb més autonomia, més potència i menys pes. L'any de los libres té bona pinta, per un costat. I per un altre, diria el tema de la mobilitat que us deia abans, el tema dels scooters elèctrics, que hi ha molta gamma, molts models plegables, models que són més grans per fer distàncies més llargues, amb més autonomia, i que és un producte, és una família que ens va més, perquè és una primera necessitat per la gent gran, i donem aquesta solució. I sempre acompanyat d'un postventa. Nosaltres fem l'assessorament, fem l'entrega de la màquina,
i després fem la reparació, que és el més important, clar. El recanvi i reparació.
Clar. A més, avui en dia vivim a la societat de que, tranquil, ho trobo tot per internet. Sí, sí, ho trobes tot per internet, però no ho pots tocar, no ho pots veure, no pots veure si et va bé. I quan compres aparells d'aquests que ens està explicant el Joan, jo crec que anar o a les instal·lacions que té Mecano Camp a Lleida o aprofitar la Fira de Sant Miquel per poder anar allà, veure'ls, veure tots aquests dispositius, poder-los provar, poder-te ja seure, jo crec que això és un plus, eh, Joan?
Sí, això és l'altra diferència, el poder pues, veure el producte, tocar-lo, provar-lo, veure el que et reparem, tot això et dona una confiança a l'hora de la compra. La venda online, està clar, és un canal potent, hi ha productes que sí es poden comprar online, però el nostre sector encara tenim xifres molt baixes de venda online perquè la reparació, el desgast, clar. L'avaria tard o d'hora arribarà.
Bueno, i a la gent ens agrada tocar-ho i veure-ho. És que, clar, és el que dius, no és el mateix comprar una llibreta de paper que comprar doncs, un salvascales o un scooter elèctric. És que déu-n'hi-do, la diferència. És que... I després, i això sí que ho ha dit ja dos vegades el Joan Gomà, però a Mecano Camp, i això sé que en teniu especial cura, el servei postvenda, que és el que dius. Moltes vegades la gent comprem aparells i després, quan arriba l'averia, que arriba, perquè aviam les coses es desgasten, estàs venut i arriba aquella dita que diuen avui en dia, no, escolta, no es repara res, mira, el llences i en compres un de nou. No, home, no. Si estem parlant d'un món més sostenible, tot el que sigui reparable s'ha de reparar, i això vosaltres ho teniu claríssim a Mecano Camp.
Sí, sí, el tema de recanvi, el tema de reparació, estem en continu de recerca de mecànics, ampliant el taller, perquè són primeres marques, que el producte té una qualitat, té un preu més alt, però després també té una vida útil més llarga, amb aquesta garantia que té el client de trobar peces i poder reparar les màquines. I això és diferencial. Això d'una gran superfície o de l'e-commerce és realment el nostre punt més diferenciador.
Molt bé. Doncs la Fira de Sant Miquel, que ja està en marxa, hem fet aquesta connexió amb el Joan Gomà, és propietari de Mecano Camp, juntament amb la seva germana, són ja la tercera generació. Escolta, no sé, tens una xifra més o menys de les vegades que heu anat a la Fira de Sant Miquel?
Nosaltres estem... jo calculo, perquè clar, jo soc de l'any 75, i calculo pel que sempre hem parlat a casa amb el pare, que a partir del 59 vam començar a anar-hi. O sigui, al voltant de 64 anys...
Déu-n'hi-do.
...seguides que hem estat assistint a fira.
Déu-n'hi-do.
Sí, són quants anys.
I escolta, pues, Joan, suposo que de petit et tocava anar... A veure, més que ajudar a passar-s'ho bé, però suposo que ja voltaves per l'estant quan eres ben petit, eh?
Sí, de petit sempre anàvem els caps de setmana amb la família i després, bueno, conforme vaig ser més gran, pues, també ajudant a muntar i estar a fira, saludar gent.
Clar, clar.
I és entretingut, és profitós i és un... És la fira a nosaltres ens agrada molt.
Tenim
molta estima.
No, insisteixo també en això que explicava el Joan. És un moment també per donar la mà a molts clients o futurs clients o persones que coneixes que potser el dia a dia t'impedeixen doncs, atansar-te a Mecano Camp i dius, escolta, el tinc aquí a la fira, va i el saludo. Aviam, la societat és veritat que ha canviat molt, les noves tecnologies ens han inundat, però encara som persones socials. Joan, encara ens agrada veure la cara d'una persona, anar allà, fer un xoc de mans i parlar de cara a cara. Això ens agrada molt. Afortunadament, encara, la societat, i això és el que podeu fer durant aquests dies de la Fira de Sant Miquel. Fins al 29 de setembre estarà oberta, per tant, teniu aquests 4 dies per gaudir de tots els estands a prop del pavelló número 4, a la punta del pavelló blau teniu a Mecano Camp, allà els podeu saludar. I escolta, Joan, doncs escolta, gràcies per estar amb nosaltres, per explicar-nos la teva experiència i que vagi molt bé la fira.
Pues moltes gràcies. Tots convidats i passeu per allà i ens saludem.
Gràcies, Joan. Fem una ullada a la previsió meteorològica, perquè ja que estem de fira, i sí que hi ha molts estants doncs, a cobert, però n'hi ha d'altres que estan a l'aire lliure, i sempre ho mirem, quan ve la fira, quan ve festes de tardor. Hores d'ara ja estem a 26 graus a la ciutat de Lleida. Es preveu que el vent vagi en augment de cara a la tarda, però també l'enfilada de temperatures que podria fregar o fins i tot arribar als 30 graus. Noelia García, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui pugen les temperatures. S'esperen màximes de 31 graus a Lleida, 30 a Balaguer, 25 a la Seu d'Urgell i 23 a Viella. Aquest dijous a la meitat nord, cels ennuvolats amb precipitacions febles i a la resta, cels variables amb núvols i clars. Avui vent fluix a moderat de component sud al Pirineu i de component oest a la resta, amb possibles ratxes ocasionals fortes o molt fortes a zones altes del Pirineu. Demà molta atenció perquè baixen les temperatures de forma notable i encara molt més durant la nit. S'esperen temperatures mínimes de 14 graus a la capital i 5 a Viella. Demà al Pirineu, cels ennuvolats amb precipitacions per la tarda i amb cota de neu baixant a 2.000 metres. A la resta, en general, dia de sol i cels poc ennuvolats. Demà, temperatures màximes de 24 graus a Lleida i a Balaguer, 22 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega i 18 graus a Viella. Demà, vent fluix a moderat de l'oest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noelia. Mira, aprofito per ampliar-te la notícia que ens ha avançat Cosme García, que ha explicat avui l'alcalde de Lleida, i és que l'avant des de Lleida fins a Barcelona finalment doblarà els trens a primera hora del matí. Ja ho vam explicar, per exemple, amb el Sergi, una vegada que vam haver d'anar a Barcelona d'una setmana per l'altra, que no vam trobar bitllets, que no n'hi havia, que no n'hi havia. I, de fet, ara, per trobar-ne a les 7 del matí, doncs igual tens un mes de decalatge. Doncs es doblarà aquest tren i entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre. És una bona notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Arribem a les 12:37 minuts d'aquest dijous 26 de setembre. Fem una pausa, 40 segons, i parlem d'animals de companyia.
Restaurant La Masia del Canís, trencant amb el passat i gaudint amb els seus clients del present. T'ofereix menú diari a 13,50 euros amb productes de mercat i menú cap de setmana a 25 euros. I si demanes xuletons sense suplement, una brasa de llenya sempre a punt amb carns i peix i espectacular selecció de vins i caves. Restaurant La Masia del Canís, al costat de Rosselló, al polígon del Canís. Reserves al 973 44 35 34.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974 47 14 38.
Cope Lleida.
Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal.
Doncs apa, mira, deixem la fira aparcada un moment i parlem dels animals de companyia, perquè els dijous doncs, rebem aquests consells des de Anadon Veterinaris. Ja saps que estan a internet, anadonvet.com, a Lleida, al carrer Segrià número 11, i després tenen aquest telèfon que funciona sempre, sempre vol dir sempre, de matinada, dia festiu, diumenge, el dia de Nadal, sempre funciona. 973-266-388, 973-266-388. Sempre et contestarà una veterinària o un veterinari de guàrdia i això dona molta tranquil·litat. Les informacions aquí a la ràdio ens les porta la infermera veterinària i que també és terapeuta felina certificada, la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Bé, doncs avui tenim un altre tema d'aquests que em sembla que la gent ha despertat i almenys ho pregunten abans, alguns, d'altres no. I és una d'aquelles coses que ens pensem que ho fem bé, i no hi ha raons de vegades per pensar que no ho estem obrant de manera correcta, però realment i a la pràctica no ho fem gens bé. Parlem de l'alimentació dels nostres animals de companyia i de vegades amb la bona intenció del món ens diuen, ens expliquen, ens han passat un vídeo o hem llegit per internet, doncs escolta, que l'alimentació natural, que també cuida el teu animal de companyia igual que et cuides a tu mateix, etc, etc, i acabem donant-li per menjar coses que per molt naturals que siguin no els hi van bé.
i ja us faig un spoiler. N'hi ha algunes que, per molt naturals que siguin, i per molt bones que siguin per nosaltres, fins i tot són tòxiques pels nostres animals de companyia. Imma Sabater, t'ho estan tornant a preguntar, això, no? Ara que, després de l'estiu, a veure, què li dono de menjar?
Sí, és recurrent. Tenim conceptes equivocats i és recurrent aquesta pregunta. Clar. Es pot donar a les mascotes menjar natural? La resposta és sí, clar que es pot. És una bona opció si aquesta dieta es fa correctament. Què significa fer-ho correctament? Comprar la millor qualitat de fruites, de verdures, de carn? No. Això vol dir que amb l'alimentació natural, si no està ben realitzada, la nostra mascota no està rebent tots els nutrients i vitamines que necessita.
Clar.
O sigui, que si tu estàs considerant canviar la dieta de la teva mascota amb una dieta natural, és important consultar abans amb un nutricionista veterinari per assegurar-te que estàs proporcionant una alimentació adequada i segura per la teva mascota.
Clar.
La dieta natural per a mascotes pot semblar una opció saludable, però, perquè ho sigui, hi ha diverses raons que un propietari ha de tindre en compte abans de realitzar sense un professional. Sense un professional. Què vol dir això? Que la nostra mascota pot tindre riscos de salut. Les dietes crues poden contenir bacteris, paràsits, que són perillosos tant per a les mascotes com per als humans. La manipulació i preparació de carn crua requereix mesures d'higiene estrictes per evitar contaminacions. Això és molt important.
Clar, no m'ho havia parat a pensar, això, de l'alimentació crua.
Clar. Després, un altre molt important també, desequilibri nutricional. Tret que estigui ben planificada, una dieta casolana pot mancar de nutrients essencials. Les mascotes necessiten una dieta equilibrada que inclogui vitamines i minerals específics per cada raça.
Clar.
Moment de la vida de l'animal. És un cadell, és un gos gran. Per les condicions exclusives de l'animal en aquell moment. Vull dir, si és molt actiu, si no és actiu, si sofreix alguna malaltia. Això és molt important, no perquè comprem moltes pomes o molta carn molt bona, cobreix aquest desequilibri, sí.
Mm-hmm.
Després, això també és molt important, el cost i el temps de fer-ho bé. Preparar una dieta natural pot ser costós i portar molt de temps. Comprant ingredients frescos, preparar els menjars diàriament, perquè, clar, és natural, es fa malbé.
Sí, clar.
Pot ser que no sigui gaire pràctic per tots els propietaris. O sigui, la meva recomanació és, si no pots fer de manera correcta una alimentació natural per la teva mascota, els aliments comercials d'alta qualitat que existeixen avui en dia estan formulats per totes les necessitats nutricionals de les mascotes en qualsevol moment de la vida o situació d'aquesta mascota. Penseu que els aliments i ingredients que componen el pinso comercial d'alta qualitat estan provats, estudiats, analitzats. Les fórmules estan fetes per professionals, veterinaris de totes les especialitats, biòlegs, nutricionistes veterinaris i, per descomptat, passen per rigoroses proves de qualitat.
Això també es tracta de buscar i trobar al final la marca o la manera d'algun pinso que s'adapti a la teva, al teu animal de companyia. Amb ell li agradarà igual, amb ell o amb ella, vull dir, a l'animal, i li aportarà tot el que li ha d'aportar. I ens estalviem ensurts. És el que diu és el que ha dit al principi la Imma. Ho pots fer, sí, però seguint tot això que t'han dit i amb algun assessorament que et digui, mira, és que el teu animal de companyia, concretament, aquesta raça necessita això, 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 aquestes altres coses no se li pot donar, i en el teu, concretament, que té una manca de, o té una malaltia, o té alguna altra història, has de reforçar aquí i has de treure allò. I llavors fer-ho cada dia.
Clar, i com s'arriba a saber això? Doncs li fan proves a l'animal, li fan analítiques de sang. Penseu que és molt semblant, jo d'humana no m'entenc gaire en aquest sentit, eh? Sí. però jo crec que és el que fan a humana. La mateixa dieta que et poden fer a tu no em serveix a mi.
No, evidentment.
Per l'edat,
evidentment.
Pel sexe, per l'activitat... perquè igual jo tinc alguna al·lèrgia i tu no la tens.
Clar.
És el mateix.
Sí, sí, exactament
bueno,
el mateix.
No sé si funciona així, m'ho estic inventant.
No, però, no, però és veritat. No, per això quan te diuen, escolta, és que la dieta que li ha funcionat al teu veí, a la teva veïna, a l'amic o a l'amiga, no t'ha de funcionar tu. No té per què funcionar-te tu. No té per què. Pot, sí, però no té per què. I a sobre pot ser un problema. Per tant...
I a més pot ser contraproduent.
Sí, sí, totalment.
I tu pots posar el teu animal a casa... sense totes les mesures que acabo de dir d'higiene, tot això és superimportant. A lo millor tu ho fas amb la millor intenció, que és el que fa la gent,
clar.
I després veus que el teu animal es rasque molt i li has creat una al·lèrgia per algun motiu, o per pes, o el pèl no se li veu tan brillant, bueno. I tu penses, com pot ser si li estic donant tot natural? Doncs clar. És per això que acabo d'explicar avui.
Doncs escolta, això és informació genèrica. La vols personalitzada? Visita a Nadon Veterinaris al carrer Segrià número 11, els hi expliques quin animal tens, què és el que vols fer, i ells et diran, pues escolta, que, cap a on has de moure't i què és segur per al teu animal de companyia. És així, eh? 973-266-388, carrer Segrià número 11, i a internet a nadonvet.com. Ima Sabater, escolta, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies, Ricard.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Vuelve la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Hasta el jueves 3 de octubre.
Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros. Que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Cope Lleida.
Ens acompanya avui el bisbe de Lleida, el senyor Salvador Jiménez Valls. Què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Bé, nosaltres parlàvem fa unes setmanes de començament de curs, començament de les escoles... És aquell... jo crec que és una de les accions o una de les dates que marca més en una ciutat l'acabament teòric de l'estiu i el començament de la tardor, que cobrin les portes les escoles, primer les de primària, els petits, després s'incorporen els de secundària i batxillerat, però és un d'aquells punts que a les ciutats notes. Ho dic perquè si et toca treballar abans de que s'obrin les escoles, notes els carrers a les 8-9 del matí, doncs, home, hi ha trànsit, però és una altra història. Quan comencen les escoles, dius, no, ara sí, ara això ja va de debò. Bisbe de Lleida, l'Església també, igual que la ràdio, igual que les escoles, també comença curs ara al setembre?
Pues jo crec que el món escolar ens ha influït a tots en el començament en setembre i en l'acabament en juny. És cert que la part natural, el calor i l'hivern també ens afecta, sí. I per això estan les vacances enmig de l'estiu. Però no cap dubte que els nens, l'escola, ens marca com a principi. I nosaltres en l'Església no diem curs escolar, diem curs pastoral, que vol dir un començament i un programar activitats de moltes parròquies o de totes les parròquies i de la diòcesi. I en aquest sentit ens reunim de quan en quan i programem, definim el que volem fer i on volem arribar.
Uh-huh. Això ho coneixeu, això vosaltres ho bategeu també amb un altre nom.
Sí, per exemple, avui, a la tarda, a la catedral a les 7, i això ho fem aquí a Lleida des de fa molts anys, diem el que és la festa de l'enviament. Què vol dir això de l'enviament? Que la gent que assisteix ja ho coneix, perquè pues que el bisbe envia cada any a catequistes, a gent de Càritas, a gent d'organitzacions i de cofradies, a que facin la tasca no d'ells, sinó de l'Església. I per això el bisbe s'encarrega de recordar-los que facin cada dia millor la tasca que ells mateixos voluntàriament han escollit. Que sempre recorden que el que ells fan és una obra d'Església i no una obra de gust personal d'ells o d'interès. I això també. Entonces fem una festa, no celebrem la missa, celebrem un enviament en paraula de Déu i recordem que cadascú té un món on treballa. En la parròquia, el moviment apostòlic, en grups de Càritas, en tothom.
Ara estava pensant en aquest tema perquè no n'hem parlat des de fa molts mesos, el tema de noves incorporacions a l'Església a Lleida. No sé si des de que ens vam veure fa ja uns quants mesos hem tingut baixes, altes.
Sí, mira, aprofita, m'alegra que m'ho preguntes, i així diria a tots que mos convé als cristians pregar per atindre persones que mos ajuden en el ministeri. Ara ha vingut un altre sacerdot de Colòmbia. Saben tots que tenim una espècie d'incorporació de colombians, sobretot de la diòcesi de Cali, que tenim un conveni, i romanesos de la diòcesi de Iasi. Tant uns com altres tenen aquí molts paixans, així n'hi ha molts de Romania i molta gent de Colòmbia, que això ens ajuda a tindre la visió d'ells. S'ha incorporat un i va marxar un altre, però ja fa prou temps, sí.
De totes maneres, anem baixos encara, no?
Molt baixos. Jo aprofito també per tots els que m'escolten que les famílies de Catalunya tenen que produir, entre cometes, produir, o tenen que ajudar a que nens i joves vulguin anar al seminari i dedicar-se al ministeri sacerdotal. Està costant-nos molt això, sí.
Clar. Anem a recordar de quines maneres, és a dir, si una persona vol col·laborar amb l'Església, no dic econòmicament o amb la creueta de la declaració de la renda, sinó que vol col·laborar més activament, però un no es vol fer capellà, hi ha moltes maneres per donar un cop de mà a l'Església.
Ah, sí, sí. De fet, jo crec que el voluntariat és molt més important en l'Església que els empleats. Si a tots passar el bisbat, doncs tenim 5 o 6 empleats, tot l'altre són activitats voluntàries que fa la gent. En les parròquies, en catequistes. Si no fos per catequista, no hi hauria manera de predicar o d'educar en la fe a molts nens. Gent de Càritas, n'hi ha uns quants empleats, però n'hi ha sobretot en totes les parròquies, o en moltes, un grup de 4, 5, 10 persones que s'encarreguen. I després, la part econòmica, que és on m'agradaria, i part material, jo voldria que sempre foren laics els que ho portaren, que s'encarregaren de la Iglesia, de l'economia, d'organitzar, perquè el patrimoni no és del capellà que va i que se'n va quan acaba, sinó de la mateixa comunitat que viu en un poble petit o en una parròquia relativament gran aquí a la ciutat.
Perquè si una persona creu que té vocació o disposa d'un temps al cap de la setmana, només cal que aneu a la parròquia del vostre barri,
sí,
i us oferiu. I a partir d'allí, doncs, a buscar el lloc on pugui donar un cop de mà, que benvingut serà, evidentment.
Sí, sempre seran ben rebuts i molt agraïts pel nostre costat, clar.
Molt bé, doncs això serà avui a les 7 de la tarda. Avui a les 7 de la tarda és una oportunitat per entrar a la Catedral Nova de Lleida. Ja sabeu que està en ple eix comercial. A les 7 de la tarda, aquesta cerimònia de l'enviament que simbolitza aquest inici de curs pastoral, per entendre'ns, però ja m'enteneu, del de setembre a juny. I aquest cap de setmana el que passarà també és que hi haurà una estrena. Jo crec que fa un temps, potser ja no ens plantejàvem ni que anés a passar, però finalment, escolta, hi ha certes coses que es van alinear. El bisbat de Lleida va estar hàbil i tindrem l'estrena del nou orgue.
Sí, això ha sigut una de les casualitats que es donen de quant en quant, i gràcies a una persona que està molt relacionada en tot el món dels organers i de les empreses, es va enterar de que hi havia una gran empresa alemana, que hi havia una fundació japonesa que volia deixar l'orgue perquè no sé què volia fer, si canviar-lo, i li va preguntar a ell si hi hauria algun puesto. Clar, un orgue no és una casa particular perquè és immens,
no.
Això de... I mos el van oferir. tinc que dir dues coses. Una, que és un obsequi d'aquesta fundació japonesa, i l'altra, que ens costarà posar els diners, perquè el desmuntatge de l'orgue, el muntatge aquí i el transport són caríssims. Vindrà també el president de la fundació el diumenge a la inauguració, però no podem dir mai que l'han comprat, sinó que ens l'han regalat, però en un cost que també és important. Calculem que un mig milió d'euros ens costarà tot aquest, diguem, entramat del transport i, de la, i del muntatge.
Suposo que el propietari també li va fer il·lusió enviar-lo a Lleida, en un lloc on l'estimaran i el cuidaran.
Sí, exactament. El mateix president fa dos anys ja va vindre perquè volia saber on, on estava situat.
Oh, clar.
Li vam ser a la catedral, va vindre a parlar amb un rato i em va donar una impressió boníssima d'aquell home preocupat on aniria l'orgue que ell havia cuidat dels anys 75-74.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Doncs això ho tindrem ja, operatiu. Tenim persona, no? Tenim persones que el sabran tocar, perquè això també és tot un art.
N'hi ha persones i n'hi ha després un intent de que l'orgue servisca també per educar a futurs organistes aquí de Lleida. Per això pensarem en un conservatori que vol promoure pues, instruments i persones que es dediquen a això. Ja veurem com inventem una espècie de conveni, concert en l'Ajuntament o en el Conservatori per a fer valer una educació, diguem, cuidada de la gent que vulgui dedicar-se a això.
Ara que tindrem aquest aparell aquí, es tracta d'intentar que el facin anar correctament, la millor, el major nombre de persones possible. Ja que el tinc aquí, senyor bisbe, diumenge vinent, 6 d'octubre ja, tenim una nova edició del Certamen Marià, a l'Acadèmia Mariana.
Sí, tots saben també que la Mare de Déu Blanca de l'Acadèmia és la patrona de Lleida des de 1870. I cada any, el dia 2 d'octubre, és la seva festa. Fa uns anys era festa local, que avui no ho és. Entonces trasladem quasi sempre tot al diumenge següent. Enguany serà el 6 d'octubre, que farem la missa, celebrarem la missa i el certamen marià, que participa gent de Lleida i arreu d'Espanya sempre ve algú de Ciutat Real o de Cuenca en un poema o un escrit. Això ho farem, això, en la Casa de l'Església, allà en la carrer Acadèmia, quasi tots ho coneixem com a Acadèmia Mariana, farem tota la festa de la Mare de Déu.
No, fixeu-vos que el carrer ja porta el nom, carrer Acadèmia.
Sí.
O sigui que primer va ser l'Acadèmia i després el carrer, jo crec.
No, no. Va ser el carrer després, i van posar per carrer d'Acadèmia.
Sí, sí, per això dic, primer va ser l'Acadèmia i després el carrer.
Exactament, sí, sí.
Bueno, nosaltres estem a l'altre costat. Abans, recordeu que els estudis de COPE estaven, i del diari de Lérida estaven justament a les instal·lacions, a l'edifici, vaja. A l'edifici que ara, si no l'heu visitat, us recomano que el visiteu, és molt maco, La rehabilitació de fa molts anys.
Els meus amics que venen de fora els ensenya la casa i que deia la Mar de Bé.
Sí, sí.
Va fer una reforma els anys 2005 o 2006, que va ser molt costosa. Sí,
sí, sí. Sí, 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 no, nosaltres ens vam estrenar aquí el 2003, sí, vam marxar d'allà el 2003, no va començar immediatament les obres, però estem parlant d'aviat farà 20 anys.
Exactament, sí, sí.
És que aviat farà 20 anys, que això va molt ràpid. Aquesta tarda, a les 7 de la tarda, el senyor bisbe estarà fent la cerimònia de l'enviament a la catedral, 7 de la tarda, evidentment, entrada lliure i gratuïta. Acosteu-vos,
Això les volia dir que el que vulgui pot vindre, no fa falta tindre un encàrrec parroquial o diocesà. És preciós perquè la catedral s'ompli de gent i veure una catedral plena és important.
I
per això també tenim lo de l'orgue, que ajuda en les celebracions i és un ambient, diguem, cultural, religiós, de tot tipus.
Per cert, l'orgue el podem veure avui, però encara no el veurem en acció.
Segurament sí. Si després podem, durant 5, ja que veig gent de molts pobles i el meu diumenge no pot vindre, doncs el farem sonar perquè l'organista, l'oficial, diguem, interpreta alguna cosa.
Doncs mira, si necessitava una al·licient més, aquest és una, avui a les 7 de la tarda.
I alguns m'han preguntat com podem col·laborar, doncs també hem inventat, amb moltes, algunes empreses ens han ajudat, les autoritats públiques també, les institucions, i hem inventat això que es diu un bizum, i n'hi ha gent que col·labora en 100 o en 1.000 euros per acabar de completar la finançament.
Molt bé. Doncs a Salvador Jiménez Valls, bisbe de Lleida, avui ens ha acompanyat i ens ha posat al dia de l'actualitat de la diòcesi de Lleida. Gràcies per estar amb nosaltres i bon cap de setmana i bona estrena.
Gràcies a tots, bon dia, sí.
Bé, demà ja estarem a divendres, portes del cap de setmana, ja saps que és festes de tardor a la ciutat de Lleida, que la Fira de Sant Miquel, com t'hem explicat, s'ha inaugurat avui, que per tant tens per endavant un munt d'activitats, si vols, i pots gaudir-ne. Eh? Demà t'acabem de rematar a l'Espai Groc, però això serà demà. Ara continuem explicant-te tot el que t'interessa al migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz. Des de Lleida tornem demà.